Bona tarda. Ara són les dues del migdia. Tot el món està pendent avui de la resposta que Israel pugui donar a l'atac amb drons i míssils que va rebre dissabte per part de l'Iran, una ofensiva iraní que es va produir, recordem, en resposta al bombardeig de l'exèrcit israelià al consulat iranià a Síria a principis d'aquest mateix mes d'abril. De moment, tothom s'ho mira en cautela. També els mercats bursaris, que avui han aguantat el cop i han obert pràcticament sense pèrdues. Això sí, tot podria canviar, depenent del que decideixi el gabinet de guerra d'Israel, que està reunit just a aquesta hora. Júlia, Júlia, bona tarda.
Bona tarda.
Una reunió que presideix el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, sota la pressió de tota la comunitat internacional.
Sí, tots els països fan una crida a la contenció i aboquen per una desescalada d'aquest conflicte, però durant una sessió d'emergència del Consell de Seguretat de l'ONU, l'ambaixador d'Israel ha deixat clar que no es quedaran de braços creuats i que, per tant, respondran a l'atac quan creguin oportú. Els Estats Units ja han dit que no participaran d'una ofensiva israeliana contra l'Iran per no escalar el conflicte en l'àmbit regional, si bé mantenen el suport a Israel a la seva defensa.
Però és que avui, més enllà d'aquest conflicte bèl·lic, analitzarem en aquest programa com ens afecta econòmicament a casa nostra l'escalada d'aquest conflicte que va començar dissabte al Pròxim Orient. Haurem de rascar-nos encara més la butxaca per posar benzina al cotxe, pujarà la factura del gas. En parlarem avui d'aquí una estona amb Xavier Ferret, doctor en Economia de la Universitat de Barcelona. Tot això, mentrestant, a Catalunya, avui hi ha hagut el primer debat entre els principals candidats a la presidència de la Generalitat per a les eleccions autonòmiques del 12 de maig. L'acte ha estat organitzat per la patronal PIMEC i tots els partits que hi han estat convidats, el PSC, Esquerra, Junts, els Comuns i el Partit Popular, han coincidit a dir que Catalunya necessita revisar el sistema de finançament perquè sigui més just.
Tots els candidats, menys Jéssica Albiach dels Comuns, han apostat també per ampliar l'aeroport de Barcelona perquè l'economia de Catalunya pugui ser més competitiva.
A Catalunya paguem uns 52.000 milions d'euros anuals en impostos. La Generalitat només en gestionem 25.000.
Jo no faré servir el finançament com a excusa permanent per no abordar les responsabilitats que té el govern de la Generalitat.
Nosaltres no aprovarem uns pressupostos generals de l'Estat si no es compensa aquest dèficit fiscal.
D'aquí una estona anirem al Born, al Centre de Cultura del Born de Barcelona, que és on s'ha fet aquest debat, i per tant portarem el repàs ampliat del que ha donat de si aquest primer debat que es fa en precampanya electoral. D'altra banda, el govern avui també ha començat els tràmits per regular el preu de lloguer de pisos en 131 municipis més dels que havia anunciat inicialment. Així doncs, poblacions ara com Viella, Cadaqués, Altafulla o Begur podran limitar els lloguers. En total seran 271 municipis catalans els que ho podran fer.
La petició es farà arribar al govern espanyol, que és qui haurà de confirmar aquesta llista. Aquests municipis s'afegeixen als 140 que el govern ja va declarar l'agost passat com a zona de mercat residencial tensionat i on des de fa un mes ja s'aplica aquest topall del preu del lloguer.
Un cop publicat l'índex, que saben vostès que nosaltres qüestionem, tot i que l'apliquem, perquè parlem de sistema d'índex, però estic convençuda que el mes de juliol això ja hauria de ser una realitat.
Declaracions de la consellera Esther Capella aquest matí des de la Vall d'Aran.
Una limitació de lloguer, però que sembla que no té l'efecte desitjat. Avui hem conegut un nou informe del portal de lloguers online Idealista que assegura que l'oferta de pisos de lloguer a Catalunya ha caigut un 13% quan just fa només un mes que va entrar en vigor aquesta nova llei d'habitatge estatal, precisament per regular els preus del lloguer i augmentar aquesta oferta. I el Departament d'Interior també avui ha presentat la posada al dia dels plans locals d'emergència en cas d'incendi. 8 de cada 10 municipis catalans estaran obligats a tenir-lo. Es tracta d'una adaptació lligada als efectes de l'emergència climàtica. Així ho explicava Sergio Delgado, que és subdirector de Protecció Civil.
De forma important és que és la primera revisió d'un pla de protecció civil per l'adaptació al canvi climàtic de forma global.
El nou pla també preveu crear un nou nivell de risc d'incendi, el risc extrem que obligarà a tancar massissos i zones forestals. També millora la coordinació dels diferents cossos d'emergència, regulant clarament el paper de les ADF per actuar en cas d'incendi i donant també més autoritat als agents rurals.
I titular avui per als esports.
Ens hem de deixar la pell i la vida demà per passar semifinals, no? I això passa per ser un equip. Independentment de qui jugui i dels noms, penso que si som un equip tenim molts números per passar a semifinals.
L'entrenador ho té clar, la plantilla del Barça es conjura per ser a les semifinals de la Champions.
L'equip ha fet avui l'últim entrenament abans del partit de demà contra el Paris Saint-Germain. Els blaugranes en tindran prou amb un empat o una victòria per classificar-se per a les semifinals de la Champions. Davant les baixes que té Xavi al mig del camp, Pedri podria tornar a ser titular.
I just a Barcelona, aquest matí ha començat una nova edició del trofeu Comte de Godó de tenis.
Sí, Rafael Nadal ha inaugurat oficialment aquest torneig barceloní. Precisament el tenista ha de comunicar aquesta hora si està curat de la seva lesió i, per tant, finalment podria participar al torneig. En cas que sí, debutaria demà mateix.
A l'Bloc dels Esports us expliquem aquesta decisió de Rafa Nadal. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. L'entrada de vent del nord és la que està provocant la crescuda de núvols en aquests moments a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, on al llarg de la tarda esperem ruixats i també alguna tronada. Aquest vent del nord també farà baixar les temperatures arreu de Catalunya, un descens que es notarà molt més a la meitat nord. Descens tèrmic que tindrà continuïtat demà dimarts i també de cara a dimecres, quan les temperatures es normalitzaran pràcticament del tot. Per tant, doncs, aquesta tarda ruixats al nord de Catalunya i a la resta nuvolositat en augment, però les precipitacions no passaran del Pirineu, Prepirineu, alguns punts de la Catalunya central també es podrien veure afectats per algun ruixat de caràcter dispers. La tramuntana que bufa al nord de la Costa Brava i de cara a demà esperem un matí assolellat a les comarques del sud i de Ponent, però amb possibilitat d'algun ruixat a primeres hores del matí al litoral nord de Barcelona i sud de Girona, no pas a l'Alt Empordà, perquè allà bufarà la tramuntana. Demà a la tarda els ruixats i les tempestes afectaran sobretot comarques de Girona, tret de l'Alt Empordà, on encara bufarà el vent del nord, i també comarques del nord de Barcelona, Maresme, Vallès Oriental, sobretot, i també la comarca d'Osona. Al vessant nord del Pirineu nevarà i les temperatures demà baixaran més que no pas les que hem tingut avui. Baixaran més de cara dimecres i les temperatures tornaran a ser fredes a primeres hores del matí, però l'ambient serà agradable al centre del dia.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
L'escalada del conflicte al Pròxim Orient amb l'atac amb drons d'Iran sobre Israel aquest cap de setmana ha estat rebut amb calma als mercats borsaris i, per tant, de moment té pocs efectes a curt termini sobre la nostra economia. Les borses europees han obert avui amb lleugers augments i esquiven el cop de la incertesa per una onada d'atacs. A Espanya, l'IBEX 35 gairebé no s'ha mogut. Això sí, tot està a l'espera de quina resposta decideix donar Israel.
I justament a aquesta hora el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu reuneix el seu gabinet de guerra per avaluar la situació i, si s'escau, prendre decisions sobre qualsevol acció en resposta a l'atac amb drons i míssils perpetrat per l'Iran durant aquest passat cap de setmana. Aquest gabinet de crisi, de fet, ja es va reunir ahir a la tarda, però no es va informar de decisions més enllà de l'anunci que hi haurà una resposta quan sigui el moment més adequat.
Mentrestant, avui la comunitat internacional està a l'espera d'aquesta resposta, amb crides a la contenció i a la moderació per part d'Israel. L'Iran, per part seva, justifica l'atac i el considera necessari, proporcional i dissuasori, han dit, després del bombardeig d'Israel contra el seu consulat a Damasc el passat dia 1 d'abril.
Israel, per la seva banda, intenta tornar avui a la normalitat i ha aixecat les restriccions a les escoles i, de fet, també ja permet les reunions de persones a gairebé tot el país. I, d'altra banda, l'Iran ha reobert aquest dilluns els aeroports, entre ells els dos aeròdroms de la capital que van tancar després dels atacs de dissabte.
Però la gran pregunta, més enllà de quines conseqüències bèl·liques portarà allà en el terreny aquest conflicte, portant-lo cap a casa nostra, és en com ens afectarà l'economia. Com ho notaran els preus ara que havien aconseguit baixar la inflació que va augmentar per la guerra de Rússia i Ucraïna? Per analitzar-ho, saludem avui a l'economista Xavier Ferrer, i és doctor a la Universitat de Barcelona. Senyor Ferrer, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Allà la pregunta era obligada, ens la fèiem ara. Quin impacte tindran els preus a casa nostra aquest conflicte Iran-Israel?
Bé, de moment jo faria com tres anàlisis aquí, rapidíssims, no? Una, la situació geopolítica, que de fet ja ha tingut incidència amb nosaltres. Si comencem pel primer punt, que vull parlar, que és Ucrània, no? que va tenir aquell increment d'inflació pels productes, bàsicament per l'increment dels preus de l'energia. Això sembla que està aturat, està estabilitzat, però sí que ha generat aquest conflicte, una guerra de... aquesta possible, diguem, guerra o ajut real que es fa a Ucrània, doncs incrementarà la despesa en defensa dels estats de la Unió Europea, i per tant això sí que té un efecte, en el cas de l'estat espanyol, que estarà a l'1,2, si en 4 o 5 anys ha de passar al 2% del PIB, doncs tindrà un efecte en el deute de l'Estat, o bé a menys destinació d'imports amb altres partides, podríem dir, més socials. Pel que fa en el conflicte que tenim avui sobre la taula, a curt termini, o sigui, el que ha passat fins ara no ens ha afectat massa, ha afectat més a el que seria en el comerç i en les relacions d'Israel i de l'increment de despesa a Israel, però en la Unió Europea, en l'àmbit nostre, no. I el que podria passar si escalés el conflicte actual que esperem que no, després donaré les claus dels motius que no, que d'alguna forma ja les heu avançat vosaltres a l'informatiu, aquí hi ha el perill que hi veig jo si escalés, que de moment no està tots els actors, fins i tot Iran i Estats Units, i s'està esperant què diu aquest gabinet de crisi d'Israel, però també la Unió Europea i el G7, tothom està per aturar-ho, però hem de pensar que si això va... i s'incrementa, tenim dos punts claus en l'Orient Mig, que és l'estret de Hormuz i el canal de Suez. A l'estret d'Hormuz hi passa el 21% del comerç mundial de petroli, molta part d'aquest que va a Estats Units. Si queda afectat per aquest conflicte, doncs, evidentment, tindrem una pujada de preus del petroli i també, com ja hem vist en el canal de Suez amb la incidència dels tutsis en alguns moments, hem de tenir en compte que hi passa el 12% del comerç mundial, no només en petroli, sinó en diferents mercaderies, que d'alguna forma, si aquí també es tallés aquest canal, doncs tindria uns efectes econòmics amb els productes finals que ens arriben a Europa, no? D'una banda, increment de preus de petroli, i de l'altra, increment de preus de productes de primera necessitat i de serveis.
Per tant, podríem tornar a un escenari d'inflació per sobre del 10%, com va passar en els primers mesos de la guerra d'Ucraïna?
Si hi ha escalada bèl·lica, segur, esperem que no. Jo, en moments de... Ara mateix he de dir, pels inputs que hi ha, que són que el propi Iran va molta contenció. De fet, s'entén, perquè una escalada bèl·lica podria fins i tot acabar amb el règim iraní, el que hi ha actualment, dels ayatollahs, i després, doncs, també el marge d'Israel, que és el nucli del conflicte, el govern d'Israel, que està molt apoyat per partits d'extrema dreta, aquest és un dels problemes que podria provocar una reacció més forta de la que se li demana des d'Estats Units, la Unió Europea, el Regne Unit i el G7. Fins i tot Rússia i Xina han sortit amb la idea de que no s'ha d'escalar, perquè alteraria molt l'equilibri de la geopolítica mundial. Per tant, esperem que el seny prevalgui sobre la rauxa i que aquesta revifada també personal que això, aquest atac d'Iran, representa per Netanyahu, que estava bastant acorralat, l'ha tornat a situar en el govern israelià i especialment la figura del Netanyahu, del primer ministre, doncs, dintre del que és el suport bàsicament d'Occident, no? Esperem que faci cas en aquest suport que li està dient contenció.
Xavier Ferrer, doctor en Economia de la Universitat de Barcelona, gràcies per aclarir-nos aquests possibles escenaris derivats d'aquest conflicte bèl·lic. Que vagi bé, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Paral·lelament a tot això, també el govern espanyol insisteix en el reconeixement de Palestina com a estat. Aquest dijous està previst que l'executiu ho defensi davant del Consell de Seguretat de l'ONU. En parlava avui el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, en una entrevista a Televisió Espanyola.
Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya hablaré a favor de la entrada de Palestina como un Estado soberano en las Naciones Unidas. Y estamos en estos momentos, estamos hablando con aquellos socios que todavía no lo han hecho, porque la mayoría de los países del mundo ya han reconocido a Palestina, 139 estados.
I a tot això, desenes de persones han tallat avui a primera hora l'accés número 6 del port de Barcelona en solidaritat precisament amb Palestina i en contra dels atacs d'Israel. Els manifestants han estat cridats pel sindicat CGT i d'altres entitats en una protesta coordinada que s'ha fet també a una trentena de ciutats d'arreu del món.
Per això, també hi ha hagut una protesta al port de Tarragona on no han arribat ni a tallar l'accés, sinó que una vintena d'activistes s'han col·locat al costat d'un dels accessos amb diverses pancartes. Per tant, en cap dels dos ports hi ha hagut afectació a l'operativa habitual.
I canviant de qüestió, però també en un altre punt sobre informació internacional. Ho hem sabut aquest migdia, almenys 4 persones, entre elles un celebrant, ha resultat ferides en un apunyalament en una església del sud-est de Sydney, això és Austràlia.
Sí, els fets han tingut lloc durant una celebració que s'estava emetent, de fet, per internet. 3 dels ferits han estat traslladats a l'hospital, però no estem per la seva vida, i l'agressor ja ha estat detingut i ara s'investiga les causes d'aquest apunyalament.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Més coses, centrem-nos ja al que passa a casa nostra. Aquest matí, ho dèiem abans, també s'ha celebrat el primer debat electoral amb la majoria de candidats a la presidència de la Generalitat per a les eleccions del 12 de maig. Ha estat organitzat aquest debat per la patronal PIMEC. Tots els partits que hi han estat cridats, el PSC, Esquerra, Junts, els Comuns i el Partit Popular, han coincidit a demanar un millor finançament per Catalunya. El debat s'ha fet al Centre de Cultura i Memòria del Born, a Barcelona. L'ha seguit la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Cap dels candidats no nega que Catalunya pateix dèficit fiscal perquè és la tercera comunitat autònoma que més recursos aporta al conjunt de l'Estat i la 14a en rebre'n. Ara bé, les receptes per fer-hi front són diferents. Esquerra, com ja havia anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, dies enrere, aposta per un finançament singular que sigui solidari amb la resta de l'Estat i negociar-lo de forma bilateral amb el govern espanyol.
A Catalunya paguem uns 52.000 milions d'euros anuals en impostos. La Generalitat només en gestionem 25.000. I, per tant, crec que és evident que necessitem que Catalunya no pot tocar sostre i que, per tant, necessitem fer aquest canvi en el sistema de finançament.
Una proposta que Junts més Puigdemont per Catalunya critica perquè Esquerra ha governat aquests 3 anys i no ha aconseguit revertir la baixa execució de les inversions de l'Estat a Catalunya. El número 3 per Barcelona, Josep Rull, avisa que si aquesta situació no canvia, votaran en contra dels pressupostos generals de l'Estat.
Nosaltres no aprovarem uns pressupostos generals de l'Estat si no es compensa aquest dèficit fiscal i dèficit en inversió. Aquesta és la clau i així ho tenim signat amb l'acord que vam fer amb el PSOE.
El presidenciable del PSC, Salvador Illa, com va avançar Ràdio Estel, demana revisar el sistema de finançament d'acord amb l'Estatut d'Autonomia i avisa que això no és motiu perquè la Generalitat no administri bé els recursos que té actualment.
La primera premissa, no s'ha fet res aquests darrers 10 anys, tampoc en aquest àmbit, el finançament de Catalunya. La segona, jo no crec que... Jo no faré servir el finançament com a excusa permanent per no abordar les responsabilitats que té el govern de la Generalitat. I en tercer lloc, no abonaré més generació de frustració que ja hem tingut prova aquests darrers 10 anys.
Els comuns amb Jessica Albià comparteixen la idea d'Illa d'un finançament més just.
Catalunya necessita un nou sistema de finançament que ha de ser just, que ha de ser ordinari i ha de ser solidari. Per a mi aquestes són les tres característiques que ha de tindre. I ha de tindre també un sistema fiscal, un sistema tributari just.
Mentre que el Partit Popular atribueix la falta d'inversions a Catalunya als 10 últims anys del procés independentista, el candidat del partit, Alejandro Fernández, diu que la recepta ha de ser que Catalunya elimini fins a 15 impostos propis que té, entre els quals el de diòxid de carboni.
Sobre els 15 famosos impostos propis de Catalunya que no tenen la resta de comunitats autònomes, la immensa majoria són absurds i només tenen una voracitat de la recaptació i voluntat d'escanyar l'empresariat.
Un debat on tots els partits, menys els comuns, han parlat de la necessitat d'ampliar l'aeroport del Prat i on hi ha hagut consens absolut per fer polítiques per reduir la burocràcia a la qual han de fer front les petites i mitjanes empreses i a fer-les més competitives perquè puguin retenir el talent format a Catalunya.
Gràcies, Judit. I, d'altra banda, encara us expliquem que 131 municipis catalans s'afegeixen a la llista de zones tensionades on es podrà limitar el preu del lloguer de pisos. És el Departament de Territori qui ha iniciat els tràmits per afegir aquestes localitats, entre les quals hi ha, per exemple, Viella, Cadaqués, Begur, Besalú o Altafulla, entre d'altres, a les 140 zones tenses que ja estan en vigor actualment.
I en total, Catalunya comptarà amb 271 localitats on es podrà aplicar aquest topall dels lloguers, una mesura que cobrirà una zona on viuen més de 7 milions de persones, és a dir, el 90% de la població catalana. Parla la consellera de Territori, Esther Capella.
És suficient això? No. Això passa doncs, per la publicació avui de les 131 municipis declarats zones tenses. Vol dir, i estic segura, seguríssima, que no tardarem 100 mesos en que es publiqui. En aquest, un cop publicat l'índex, que saben vostès que nosaltres qüestionem, tot i que l'apliquem, però estic convençuda que el mes de juliol això ja hauria de ser una realitat.
Una ampliació que afecta els municipis de més de 2.000 habitants que no formen part dels 140 ja declarats i que compleixin algun dels requisits que marca la llei estatal pel dret a l'habitatge, és a dir, que les persones o famílies dediquin més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer o la hipoteca o que el preu d'aquest lloguer o compra dels habitatges hagi experimentat en els darrers 5 anys un increment acumulat d'almenys 3 punts per sobre de l'IPC.
Pues que atenció, perquè un mes després de l'entrada en vigor de la llei que limita els preus dels lloguers, el seu impacte ha sigut escàs, segons un estudi del portal Idealista. L'oferta de pisos de lloguer permanent s'ha reduït un 13% a Catalunya i en contra del que es pretenia en aquesta norma, els preus s'han incrementat passat al conjunt del país, l'habitatge ha pujat de mitjana un 4,3%.
L'informe detalla que la caiguda de l'oferta s'ha estès per les capitals de les quatre demarcacions. A Girona, el nombre de pisos s'ha rebaixat un 21%, a Tarragona un 16%, a Barcelona un 14%, i en el cas de Lleida un 9%. I pel que fa als preus, a la capital catalana s'incrementen un 4,6% i cauen 2,8% a Lleida, un 1% a Tarragona, mentre que en el cas de Girona es mantenen estables.
I precisament en aquest sentit, l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya insisteixen en que aquest índex dels preus de lloguers fa retrocedir encara més l'oferta de pisos. Ho detallava avui Marc Torrent, que és director general de la Patronal de Promotors.
Arreu on s'ha implantat la limitació de renda sempre ha acabat generant tres efectes. Primer, és la reducció del parc, perquè hi ha part d'habitatge de lloguer que es destinarà a la venda. Segon efecte, un menor manteniment amb el parc immobiliari existent. I el tercer efecte és la manca d'incentius a l'increment del parc.
Estel migdia.
Dues i 20 minuts, més coses. Els efectes del canvi climàtic han marcat la revisió dels plans d'emergència davant del risc d'incendi. 8 de cada 10 municipis catalans estaran obligats a partir d'ara a tenir el pla. El 20% restant estaran recomanats a tenir-lo. A més, també es posa al dia el mapa diari del risc d'incendis per tenir una previsió més detallada. Més detalls, Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. El canvi climàtic és un element clau a l'hora de prevenir els focs als boscos catalans. Per això s'ha tingut molt en compte a l'hora de posar al dia els plans de prevenció d'incendis. Per exemple, el nou Pla Alfa tindrà més en compte les masses forestals i no només les condicions meteorològiques com el vent, com passava fins ara. Per això, augmenten els municipis que han de tenir aquest tipus de plans de prevenció d'emergències a zones que fins ara no en tenien, com és el cas del Prepirineu. A més, s'ha creat un nou nivell de risc d'incendi, com explica el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
S'afronten també modificacions en l'àmbit del Pla Alfa, no? I en aquest sentit, doncs, s'incorpora un nivell més. Tenim el nivell 0, doncs el nivell que és un perill baix, el nivell 1, que és d'un perill moderat, el perill alt, que és 2, el perill molt alt, que és el 3, i s'incorpora el perill extrem, que és el nivell 4. Això permet fixar amb molta més precisió quines són les restriccions que es fan en cada moment.
Elena diu que l'objectiu és que hi hagi més marge a l'hora de decidir les restriccions, però que a la vegada quedin més clares i fixades per la normativa. Els nous plans també reorganitzen les cúpules dels serveis d'emergència per agilitzar la presa de decisions en moments de màxima necessitat.
Gràcies, Pau. Més coses. Atenció a aquesta notícia. Operació quirúrgica sense precedents, la que ha fet un equip mèdic de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que ha salvat a una nena de 4 anys que tenia una agulla de dentista clavada al cervell. És una notícia que llegíem avui a La Vanguardia.
La nena va anar al dentista perquè li tractessin unes càries, però l'agulla de l'anestèsia se li va quedar clavada i li va arribar fins al sistema nerviós. Diversos dentistes van intentar extreure-li, però com més tocaven l'agulla, més s'enfonsava. Aleshores, després del consell d'un metge, van portar la menor a Sant Joan de Déu, on després de 2 dies ingressada va entrar a quiròfan. Després d'extreure-li l'agulla amb una petita incisió al costat de dret del cap, la menor va continuar ingressada durant una setmana més. Tot i això, no li ha quedat cap seqüela excepte aquesta cicatriu de fet, el seu cas és tan excepcional que s'ha presentat al Congrés de la Societat Espanyola de Neurocirurgia Científica i aviat es publicarà en una revista científica.
I a Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha inclòs la continuació de la connexió del tramvia per la Diagonal com una de les prioritats i actuacions que es desplegaran al llarg del seu mandat. El Pla d'Actuació Municipal, que ja inicia la seva tramitació i que es votarà passat demà dimecres en comissió, també contempla l'impuls de la Renda Barcelona, incrementar el parc d'habitatge assequible en 4.000 noves unitats, tant a través de la nova construcció com per a l'adquisició i captació per a programes municipals, com per exemple és la borsa de lloguer d'emergència i desplegar la regulació d'habitatges d'ús turístic.
La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha assenyalat que és un full de ruta que pretén transformar la ciutat de Barcelona.
Aquest és un full de ruta, un pla d'actuació municipal que pretén transformar i millorar la ciutat per fer-la més pròspera, més sostenible i més saludable en els propers anys. Una ciutat per viure-hi i per viure-hi millor.
Dimecres es votarà l'aprovació inicial del PAM, fet que donaria pas a l'inici del procés participatiu, que durarà fins al mes de juny. A partir d'aquí, el govern estima que es podria portar aprovació definitiva durant el mes de setembre. Bonet confia que l'oposició facilitarà l'aprovació inicial d'aquest pla.
I encara un parell de punts més abans dels esports. En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que ha estat trobada aquest matí al carrer Puig i Valls de Sants.
Sí, segons ha pogut saber Radio Estel, el cos no presenta signes de criminalitat. Fins a la zona s'hi han desplaçat almenys dues ambulàncies i també també el cos de Mossos d'Esquadra. Com dèiem, els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes d'aquesta mort.
I a Olot, els Mossos van haver de desplegar un ampli dispositiu ahir diumenge a la nit per una baralla multitudinària al centre de la ciutat.
La batussa ha tingut lloc a la plaça Major entre una trentena de persones. La policia va rebre l'avís cap a 3:15 del vespre que s'estava produint una disputa entre dos grups de persones per la sustracció d'un telèfon mòbil. Fins a la zona s'hi van dirigir efectius d'ordre públic i també de Seguretat Ciutadana dels Mossos juntament amb la policia local. Quan els agents hi van arribar, els implicats ja s'havien dispersat. Segons fonts policials, la baralla va deixar alguns ferits de poca consideració.
I acabarem aquest bloc a Mataró. La Guàrdia Civil ha detingut avui a dues persones i ha desmantellat una plantació de marihuana en una operació que ha desplegat aquest dilluns al matí.
Els agents han entrat i registrat una masia aïllada situada al veïnat de Valldeix, als afores de la ciutat. Al seu interior han trobat una plantació de marihuana que ocupava tota la planta baixa d'aquesta finca i tenia un sistema per garantir la temperatura i la humitat d'aquestes plantes. L'operació continua en marxa i no es descarten més detinguts.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim aquesta hora informació esportiva. La plantilla del Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà al PSG en el partit de tornada dels quarts de final de la Champions. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Pocs dies també pel clàssic contra el Madrid. Els de Xavi Hernández han centrat tots els seus esforços en acabar la feina començada a París la setmana passada. Els culers van imposar-se per 2-3 a l'anada dels quarts de final de la Champions i tenen l'avantatge de jugar la tornada a casa. Els de Xavi arriben al duel amb la moral ben alta després de guanyar aquest cap de setmana el partit de Lliga contra el Cádiz. Xavi Hernández ha donat les claus per demà trobar la victòria.
Visualitzo un partit molt semblant al partit de l'anada. Penso que el París, evidentment, amb Luis Enrique al capdavant, no especularà, ens anirà a apretar dalt, ens igualaran en molts moments aquest sistema defensiu home a home i hem de trobar els espais, hem de trobar els recolzaments, hem d'atacar línia defensiva alta...
Per al partit de demà, Xavi no podrà comptar ni amb Sergi Roberto ni amb Christensen, que han de complir el cicle de grogues. Tampoc hi seran els lesionats Gavi i Valde. En canvi, Pedri, que avui també ha parlat en roda de premsa, podria ser titular.
El equipo tiene muchas ganas, muchísima ilusión de afrontar un partido tan importante como el que tenemos mañana y en lo personal, bien. Vengo de un no mal momento, un no buen momento en lo personal, con muchas lesiones, pero la verdad tenía muchas ganas de volver. Lo pude hacer en París, tuve unos minutos contra el Cádiz y tengo muchas ganas del partido mañana.
Qui sí que recupera ja efectius és l'entrenador del PSG, Luis Enrique.
L'única baixa del PSG és Kimpembe i respecte a l'anada, els parisencs tenen com a principal novetat Hakimi. El marroquí va complir sanció al parc dels prínceps per acumulació de targetes. Luis Enrique podria donar pistes sobre com arriba la plantilla al partit aquesta tarda, que és quan sortirà a parlar davant dels mitjans després de l'entrenament que els francesos faran a Barcelona.
Un partit marcat per l'amenaça terrorista que va llançar Estat Islàmic la setmana passada. Recordaran que en parlàvem amb aquest programa també. En un vídeo, el grup terrorista va posar els partits de Champions que s'han de disputar demà i dimecres en el punt de mira. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, explica que els Mossos d'Esquadra estan molt pendents de la situació, sobretot pel que fa als coneguts com a llops solitaris.
Estem a nivell 4. Hi ha la possibilitat de que una persona a nivell individual, amb els mitjans dels quals pugui disposar, desenvolupi algun tipus d'acció, algun tipus d'atac, i en aquest sentit el context és el mateix. És veritat que la situació de propaganda que s'està fent per part de les organitzacions terroristes a nivell internacional tenen una doble vocació, una és la de generar temor a la societat, per una banda, i per l'altre intentar estimular, alentar aquestes persones individuals que ho puguin fer.
I per controlar aquesta seguretat dels accessos de l'estadi olímpic i durant el partit, la policia catalana desplegarà dit 300 agents i acabarem els esports parlant de tenis. Aquest matí, ho dèiem abans, s'ha començat el Trofeu Godó a les pistes del Club Tenis Barcelona.
Un torneig on no serà Carlos Alcaraz, que no s'ha recuperat de la seva lesió al braç, i a aquesta hora pendents del que digui Rafa Nadal si competeix o no una roda de premsa que acaba de començar. Nadal va entrar al sorteig del quadre principal aquest dissabte i sap que ha de competir. El seu primer rival serà l'italià Flavio Cobolli, amb qui s'enfrontaria demà.
Gràcies, Sandra. 2:28. Informació cultural per acabar.
Estel Migdia.
I acabarem aquesta edició d'avui de l'Estel Migdia parlant de música, perquè a una setmana del concert especial de Sant Jordi, el grup barceloní Mishima ha estrenat nova cançó. Jo podria menjar-te com a tu t'agrada. Es tracta d'una versió del corrido mexicà La Diabla, de l'artista Xavi.
La banda catalana ofereix un recital especial per Sant Jordi a la sala La Paloma, i l'any passat ja van presentar una versió de la cançó Flowers de Miley Cyrus. El concert a La Paloma és dilluns que ve, vigília de Sant Jordi, i encara queden entrades disponibles.
Doncs amb aquest ritme dels Mishima acabem. Tornarem demà quan siguin les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem ara a continuació i com cada tarda i fins les 6 amb el Fabricació Pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda. Cristian Dior, Fendi Valenciaga, per tu sobre la llana.